A finals de 1700, l'últim dels Àustries hispànics, Carles II, va morir sense descendència i la lluita per la corona va conduir a un conflicte d'abast internacional, la Guerra de Successió. Darrere el problema dinàstic estava en joc l'equilibri de poders a Europa i el domini colonial, tenint en compte la decadència de l'imperi hispànic. Per aquest motiu, abans de 1700, les potències europees ja havien previst, amb diversos tractats, el repartiment dels territoris de la monarquia. A la fi, Carles II, l'octubre de 1700, va nomenar successor Felip d'Anjou, net del rei de França, Lluís XIV. L'imperi austríac, les Províncies Unides i Anglaterra, l'Aliança de l'Haia, defensaven un altre candidat, l'arxiduc Carles d'Àustria, i el maig de 1702 van declarar la guerra a les dues corones borbòniques. El conflicte tindria com a escenari Europa, però arribaria també fins a terres americanes. Inicialment, els esdeveniments militars van afavorir el bloc aliat. A partir de 1705, els antics països de la Corona d'Aragó, València, Catalunya, Aragó i Mallorca, es van posicionar al costat de l'arxiduc Carles d'Àustria, anomenat Carles III. Mitjançant el Pacte de Gènova, entre un representant de la reina Anna d'Anglaterra i un grup de catalans, es van comprometre a lluitar per l'arxiduc a canvi de suport militar, recursos i que el nou rei respectés les constitucions. Per contra, els territoris de la corona castellana van donar un suport ampli i decisiu a Felip V. Per parlar dels fets històrics de l'11 de setembre de 1714, ens acompanyen el doctor Josep Maria Torres i Ribé, professor de la Universitat de Barcelona i autor de nombrosos estudis. Un dels més recents és la Guerra de Successió i els setges de Barcelona, 1697-1714. I ens acompanya també el doctor Joaquim Albareda, professor de la Universitat Pompeu Fabra, autor dels Catalans i Felip V, i del qual aquesta tardor apareixerà la Guerra de Successió i l'11 de setembre. A partir d'un guió del doctor Joaquim Albareda, recordarem avui els fets de l'11 de setembre de 1714. Molt benvinguts a tots dos. Per quines raons els catalans es posen al costat de l'arxiduc Carles i contra Felip V? Com ho podríem entendre? Per què aquesta opció tan ferma?
Aquí hi ha uns elements de consens general i uns elements més concrets dels grups socials. Com a elements de consens general hi havia un ampli sentiment antifrancès, perquè els francesos havien ocupat Catalunya repetidament a les últimes dècades del segle XVII. Això els predisposava en contra dels Borbó, la Casa d'Anjou. Hi havia, d'altra banda, un ampli consens respecte de les constitucions. Les constitucions, en contra del que s'ha dit, no beneficiaven solament els privilegiats, els nobles, sinó que beneficiaven a tothom. Eren un fre als abusos de l'absolutisme, tant en les contribucions, en els allotjaments de soldats, en la justícia, etc. Per tant, aquests són els dos elements de consens que es defensen a nivell general. I després n'hi ha d'altres. La burgesia té un projecte econòmic, amb Narcís Feliu de la Penya al davant, d'intervenir a Espanya, és una opció de dirigir Espanya, la que fa Feliu de la Penya i la burgesia catalana, no és una opció separatista. Això es feia amb un rei a la mida, que era l'arxiduc Carles d'Àustria, d'una potència comercial, aliada també amb els anglesos, i amb un règim parlamentari, que és en el qual creia Feliu de la Penya i la burgesia catalana. I d'altra banda hi havia altres opcions que es defensaven, que eren les dels nobles, que volien mantenir les seves parcel·les de poder, o les dels eclesiàstics, que també amb la casa d'Anjou veien amenaçats els seus privilegis, la seva immunitat en molts aspectes. La suma de tot això, per tant, és una opció molt coherent i molt àmplia a l'any 1705 enfront de la casa de Borbó.
A mi em sembla que això és evident, que aquests punts són els que predisposen els catalans a entrar a la guerra, però n'hi ha un de fonamental, a mi em dona la sensació, que és que en l'any 1705 els aliats de la Gran Aliança de l'Haia guanyava la guerra a Europa, o semblava que guanyava la guerra a Europa. En realitat, apostar per l'arxiduc era obtenir unes avantatges tangibles i immediates. El nou rei entraria per Catalunya, s'aniria a la conquesta de la península amb l'ajuda dels catalans, aquest rei s'aniria a la corona a Madrid, embolcallat d'uns cortesans catalans i, per tant, els catalans tindrien un ascendent que no havien tingut mai en el context de la monarquia hispànica.
L'arxiduc va ocupar Madrid en dues ocasions, el 1706 i el 1710. L'abril de 1707, les tropes felipistes van derrotar els exèrcits aliats a Almansa, mal coordinats i faltats de recursos. La guerra feia un tomb decisiu favorable als borbònics. Felip V va abolir les llibertats polítiques dels aragonesos i dels valencians. L'abolició dels furs, literalment per justo derecho de conquista, era un clar advertiment del que podia passar a Catalunya si Felip V guanyava la guerra. El 1708 i el 1709, els exèrcits borbònics van tenir derrotes importants als escenaris europeus i Lluís XIV va expressar la voluntat de negociar la pau amb els aliats, però no ho varen acceptar. Com va anar evolucionant la guerra a Espanya i a Catalunya? Què és el que es va anar produint?
De fet, hauríem de parlar de diversos episodis rellevants de la guerra. I pels catalans, tant pel poble com pels governants, en realitat el canvi decisiu és a partir de l'any 1707, és el moment que es produeix la batalla de la Mansa, és el moment en què el regne de València i el regne d'Aragó cauen en poder de Felip V, i això et dona peu a un escenari imprevist i imprevisible. És a dir, el que havia de ser una guerra victoriosa en la qual els catalans havien apostat a cavall vencedor, per entendre'ns, que l'arxiduc seria col·locat com el rei a Madrid i a partir d'aquí tindrien un nivell d'atribucions i de competències com no havien tingut fins a aquest moment. Això s'ha capgirat absolutament i aquesta guerra que havia de ser victoriosa i llunyana es converteix amb una guerra a la defensiva i que es dirimeix sobre el territori català. Hem de tenir en compte que a partir de 1707 hi ha sempre fins al final, fins a l'11 de setembre de 1714, la guerra es dirimirà en territori català. I per tant, aquella guerra llunyana i vencedora es convertirà en una pesadilla pels catalans de l'època. No solament perquè els borbonis executaven unes represàlies i en sense cap mena de contemplació pels habitants de la ruralia i pels que agafaven amb les armes a la mà, sinó pel simple fet d'haver-se convertit Catalunya en camp de batalla amb tot el cost que això tenia. En termes del desenvolupament de la guerra, el que hauríem de ser conscients és que hi havia una diferència importantíssima entre els exèrcits aliats i els exèrcits de les dues corones borbòniques. En realitat, el que se'n diu la logística de la guerra sempre va estar del cantó dels borbònics.
El gir decisiu de la guerra va ser el desembre de 1710 amb la derrota de les tropes austriacistes a Brihuega i Villaviciosa. El triomf va impulsar Lluís XIV a continuar el conflicte i a donar suport a Felip V, però també va proporcionar un pretext sòlid al nou govern conservador britànic per començar negociacions amb França i per acabar el seu compromís amb els aliats. Argument que es va veure reforçat al cap d'un any quan en morir l'emperador d'Àustria Josep I es va nomenar successor l'arxiduc Carles, el qual anomenarien Carles VI. Parlàvem d'aquest gir que va fer en la guerra en contra del bàndol català i dels austriacistes. Com es justificaria la sortida a la guerra del govern britànic?
Els liberals britànics havien emprès la guerra i aleshores l'any 10 hi ha un canvi de govern, pugen els conservadors, Lord Bolingbroke al davant d'aquest govern. Aquest home comença a veure que la guerra s'està allargant massa, que potser s'han desaprofitat les ocasions que Lluís XIV els havia ofert de negociar durant el conflicte, en diversos moments, almenys 3 o 4 moments durant la guerra en què les coses anaven malament als francesos i els anglesos no havien pogut negociar. Aleshores, a l'any 10, Comencen ja unes negociacions entre anglesos i francesos amb l'objectiu d'aconseguir sobretot avantatges comercials per part dels anglesos i també territorials. Les coses pràcticament queden lligades, la retirada dels anglesos ja és un fet i el nomenament de l'arxiduc Carles III com emperador d'Àustria, el morí el seu germà i marxar ell cap a Viena, convertit en Carles VI, és el pretext legal o oficial perquè els anglesos puguin dir que unint ara l'imperi austríac amb la corona hispànica es creava el mateix problema que inicialment ells havien combatut en lluitar contra una gran potència europea que era la de França i Espanya. I aleshores aquí és quan els anglesos ja de fet deixen de col·laborar en el bàndol aliat i comencen a retirar les seves tropes.
Com es van materialitzar els tractats d'Utrecht, Rastatt i Baden?
En aquests tractats, de fet, els anglesos van aconseguir aquests avantatges que havien pactat poc abans, uns 2-3 anys abans, són els grans beneficiaris. I, de fet, hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte, que és que allà els catalans no hi tenen representació, és a dir, no són admesos com a país que negocia o que defensa el que s'havia signat en els tractats de Gènova de l'any 1705 amb Anglaterra, però també hem de tenir en compte que es va obrir una escletxa que podia haver sigut profitosa en el tractat de Rastatt, que és que el príncep Eugeni de Savoia, representant de l'emperador Carles VI, posa damunt la taula la possibilitat de respectar les constitucions catalanes a canvi de concedir un principat als Països Baixos per la princesa d'Orsini, que era la camarera major de Felip V, i aleshores això va, en certa forma, provocar una llarga discussió que va acabar en taules i que es va resoldre finalment traient els dos temes de damunt de la taula. És a dir, Rastatt era una ocasió bona perquè el cas dels catalans, que és tal com es coneixia en aquestes negociacions, hagués prosperat, però finalment, com que la cosa no va prosperar, es van retirar els dos temes damunt la taula i finalment doncs, els tractats van establir l'equilibri europeu, que és el que va predominar a partir d'aquell moment durant tot el 18 i de fet el 19, en el qual confirmaven Anglaterra com a gran potència. De fet, s'ha de dir que Felip V, en les seves instruccions que havia enviat a Utrecht i a Rastatt, era tallant. Deia, podem donar el que vulguin els anglesos, podem donar territoris a l'emperador, però el que no es pot ni discutir és el cas dels catalans. Hi ha una carta en la qual els termes són absolutament contundents i, per tant, per aquí la cosa estava tancada. Era un tema tancat.
Sense la presència de les tropes de l'emperador, començava l'últim any de la guerra, en la qual els catalans lluitarien sols contra els exèrcits de les dues corones borbòniques. La Junta de Braços, el juliol de 1713, va decidir resistir, confiada en un gest de suport dels aliats, a favor de les lleis federals i fonamentals al Regne d'Espanya i per la pàtria i les constitucions catalanes. Esperaven que les pressions de Lluís XIV sobre el seu net Felip V per arribar a un acord amb els resistents i evitar un bany de sang donarien resultats. Els quedava l'esperança de la intervenció anglesa per desbloquejar la ciutat i salvar les constitucions. Quin sentit tenia aquesta resistència i aquesta fe en que finalment els ajudarien?
Pot semblar, com han dit alguns historiadors, que era una resistència suïcida i irracional, no? Lluitar un any seguit contra dos dels exèrcits més potents d'Europa. Això penso que és molt fàcil dir-ho avui i que això seria fer-ne un presentisme des d'avui, analitzar unes actituds del passat. Ens hem de situar en el context i penso que no hem d'oblidar de dues coses que són bàsiques. La primera, sabien perfectament que no hi havia cap porta oberta. La repressió del País Valencià, de l'Aragó i de les mateixes terres catalanes, com explica molt bé Josep Maria Torres en el seu llibre, era brutal. Per tant, quina negociació possible hi havia i, per tant, què es podia esperar d'una capitulació? Doncs, simplement, repressió. Hagués passat segurament el mateix. L'altra qüestió que s'ha de tenir en compte és que certament s'estaven movent fils a nivell internacional, els resistents ho sabien, tenien ambaixadors, de fet, a l'Haia, a Londres i a Viena, que estaven intentant, sobretot, que els anglesos pressionessin Lluís XIV perquè Lluís XIV, al seu torn, pressionés Felip V. La correspondència entre els dos reis és molt interessant. Lluís XIV a cada carta li recorda que val més tenir, li diu en una d'elles, val més tenir vassalls obedients, fidels, amb constitucions, que no pas rebels sense constitucions. És a dir, Lluís XIV a França tenia un sistema d'absolutisme imperfecte en què existien estats provincials amb els seus organismes de govern, amb atribucions limitades, certament, però existien. Aleshores, no veia estranya aquesta figura per Catalunya. L'altre, Felip V, estava encegat en una repressió brutal, fins al punt que el duc de Berwick, que va ser el militar que va dominar Barcelona, en el seu diari ho explica. Diu, no hi ha res a fer amb Felip V. N'ha fet una qüestió personal, m'ha donat unes instruccions espantoses, que no són ni cristianes, deia, reprimir brutalment els catalans. I li diu a Lluís XIV, diu, què faig? Li faig cas o no li faig cas? Davant d'aquestes circumstàncies, doncs, la resistència té un sentit, que és esperar, com certament va passar, que hi va haver unes instruccions per part dels anglesos d'enviar vaixells a Barcelona per desbloquejar la ciutat. I el que passa és que aquestes instruccions van arribar tard, van respondre a un canvi de govern a Anglaterra, van tornar a pujar els liberals, hi va haver un canvi de rei, va pujar Jordi I, i Jordi I és el que diu a les tropes, als exèrcits que té a Portmahó, que vagin a desbloquejar Barcelona, i envia carta a París dient, sense alterar els tractats d'Utrecht, s'ha d'arribar a una negociació amb els catalans, que no volia, evidentment, dir que la guerra feia marxa enrere, però sí que volia dir establir uns acords de pau més raonables a base de fer certes concessions i de negociar. Aquesta és la realitat. El que passa que les cartes d'Anglaterra aquí doncs trigaven 3 setmanes, la carta s'envia un 18 de setembre, feia 7 dies que Barcelona havia caigut, el rei Jordi I no ho sabia, evidentment, ni els ambaixadors catalans, la carta devia arribar aquí doncs quan feia 3 setmanes o 2 que Barcelona havia caigut.
Des de l'estiu de 1713, pràcticament tot el territori estava en mans de Felip V, excepte Barcelona, Cardona i Mallorca. La majoria dels nobles, autoritats eclesiàstiques i part de la burgesia, contràries a la resistència, s'havien refugiat a Mataró, sota el domini borbònic. Mentre que grups de resistents a les ordres del marquès de Poal, del comerciant Sebastià Dalmau, del coronel Bac de Roda, del general Josep Moragues, del coronel Armengol Amill i del general Nebot, entre d'altres, corrien pel país intentant revoltar les comarques per trencar el setge de Barcelona. Per dissuadir els catalans, les tropes borbòniques van practicar una repressió sagnant, van incendiar pobles, assassinar i cobrar contribucions elevadíssimes que van provocar un nou aixecament a Catalunya el gener de 1714. Va començar llavors el dramàtic setge de Barcelona. 40.000 soldats dels exèrcits espanyols i francesos a les ordres del duc de Berwick es van enfrontar a 5.500 homes. La majoria formaven part de les companyies creades pels gremis d'oficis, la Coronela, a les ordres del comandant Antoni de Villarroel i del conseller en cap Rafael de Casanova. Lluitaven aferrissadament, en un ambient de religiositat exacerbada, sense aliments ni mitjans de cap mena, ajudats per dones, estudiants i eclesiàstics. Confiaven que es produiria la intervenció diplomàtica dels aliats. El bombardeig i les diverses bretxes de la muralla van facilitar l'assalt final dels borbònics, malgrat que l'11 de setembre el baluard de Sant Pere fos reconquerit 11 vegades pels resistents. El general Villarroel va acceptar de capitular. Durant el setge, Barcelona havia sofert 7.000 baixes i l'impacte de 30.000 bombes, que havien afectat 2/3 de les cases de la ciutat. Quin va ser l'abast de la repressió borbònica?
De fet, si hem de ser sincers, pels catalans, repressió i règim borbònic és com una tautologia. La repressió va tenir una magnitud absolutament inimaginable, no a partir de 1714, sinó des de 1707. I això ens donaria, en un càlcul impossible, no centenars, sinó milers d'execucions sumàries, de detencions, de deportacions de desafectes a Castella, a França i fins i tot als presidis del nord d'Àfrica, sense comptar els exiliats que van escampar-se per arreu de la Mediterrània, que van anar a parar molts d'ells a la Viena de l'emperador i que no van poder retornar o normalitzar la seva situació fins després de la signatura de la Pau de Viena al 1725. De totes maneres, més que aquesta repressió física, que a mi em sembla que és molt coneguda, el que s'hauria d'insistir és que la victòria borbònica va representar truncar les expectatives de tota una generació de catalans, en les persones, en les institucions, en les iniciatives i en els projectes. I jo penso que amb això s'hi hauria d'insistir, perquè la repressió dura uns anys. En canvi, aquestes conseqüències de represàlia econòmica, fiscal i institucional, de fet, s'allarguen durant tot un segle. Va representar per Catalunya una represàlia econòmica i fiscal inimaginable. No es va poder pagar mai, malgrat haver-se reduït a la meitat el seu import. I no es va poder pagar mai, malgrat que el règim borbònic, quan els pagesos no pagaven, els hi ficaven dotacions de soldats a casa fins que pagaven.
Un cop liquidat l'estat català, Felip V tenia les mans lliures per imposar un nou sistema polític fonamentat en l'absolutisme i l'unitarisme. El decret de la nova planta de 1716 responia a aquests objectius. Quin va ser el nou marc polític i institucional imposat per Felip V a Catalunya amb la nova planta?
Bé, el decret de nova planta hauria de tenir en compte que en termes d'aplicació té uns elements d'originalitat, però una originalitat que com a projecte polític té uns antecedents molt anteriors de pràcticament un segle. És a dir, l'abolició de les institucions dels diversos territoris no castellans de la monarquia fa 100 anys que s'està planejant d'alguna manera. Hi ha projectes més o menys reeixits, des de Baltasar Álamos de Barrientos, de Pedro Fernández de Navarrete, el gran memorial del Comte Duc d'Olivares, el projecte de repressió dels catalans de 1652, i ara Felip V es troba amb l'ocasió de poder-ho fer. Fins a aquell moment hi havia unes limitacions, sobretot de política internacional, per poder-ho fer. La nova planta representa la supressió de totes les lleis i institucions de Catalunya, fins i tot, i això és sorprenent, de les, perquè és com un fracàs d'un projecte històric, la supressió fins i tot de les mateixes institucions de la monarquia a Catalunya. Significa l'assimilació radical a Castella, sin ninguna diferència en nada, es diu en la documentació de l'època, significa un règim d'excepció i d'ocupació militar del territori vigent durant més d'un segle, entre 1716 i 1833. I significa, per damunt de tot, establir un sistema de control militar del territori i dels ciutadans a partir d'una estructura que es basa en l'exèrcit d'ocupació. La figura del virrei serà traspassada al capità general, comandant militar de totes les tropes borbòniques a Catalunya, que tindrà en els corregidors com a poder territorial i en l'exèrcit d'ocupació la missió de controlar el territori, i això dura més de 100 anys.
En aquest nou ordre, com es va veure afectada la llengua?
Bé, això és relativament contradictori, perquè si analitzem paraula per paraula el decret de nova planta, pràcticament no fa menció a la llengua, simplement diu les causes se substanciaran en llengua castellana, i punt. El que passa és que després hi ha un conjunt de normatives, concretament una instrucció secreta para corregidores de l'any 1716, en què les institucions borbòniques ja, d'una manera molt definida, es plantegen erradicar l'ús públic de la llengua catalana, diuen, para producir el efecto sin que se note el cuidado. I en un terme més extensiu, per exemple, ja durant el regnat de Carles III, el 1768, es dicten reals decrets per impedir la difusió escolar de la llengua catalana. Esclar, aquí hi ha un element associat amb la repressió lingüística i cultural, que és la formació dels quadres de la Catalunya borbònica. Això és el que es pretenia fer amb la supressió de totes les universitats catalanes i la creació de la Universitat de Cervera. Que, esclar, per entendre bé el que representava aquesta universitat, l'hem de situar en el territori. Era una universitat allunyada de Barcelona, a Barcelona no hi havia universitat, s'havia suprimit, allunyament, per tant, dels estudis universitaris de Barcelona, situació de la nova universitat en un desert despolititzat del centre de Catalunya, que es convertia aquesta nova universitat en el centre únic possible d'adoctrinament de les classes dominants catalanes entre 1718 i 1837. Figures com Figueres, Caresmar, Dou, Balmes, etc., que són els que, d'alguna manera, van mantenir la cultura catalana, ni que fos en castellà durant tot el segle.
Quin és el balanç que podríem fer de la guerra i de tots els esdeveniments que es varen produir?
Doncs, sintetitzant molt, doncs, diríem que es van enfrontar dues concepcions polítiques i territorials d'Espanya i que finalment doncs, va triomfar l'absolutista, en Felip V, que va imposar doncs, un unitarisme ferri al conjunt d'Espanya i un sistema centralitzat, absolutament centralitzat, i va negar qualsevol sistema de participació política i de representació que anés en el camí del parlamentarisme. Aquest seria el balanç més clar de la guerra.
Van desaparèixer els signes d'identitat de la societat catalana?
No, evidentment, al marge d'aquesta estructura política, la societat catalana no va renunciar als seus signes d'identitat. El català va mantenir la seva vitalitat en la vida quotidiana, no solament parlada, sinó en els àmbits literaris populars. Es van fer estudis universitaris, edicions de llibres en català, a l'aixopluc de l'Església i al marge de les prohibicions i del monopoli que tenia la Universitat de Cervera. Es van fer memorials i projectes polítics reivindicant les velles institucions i així arribem a les Corts de Cádiz entre 1808 i 1814 en un espai de llibertat en què el diputat Antoni de Campmany enllaça amb tota aquesta tradició, és una mica el punt ja que ens situaria en el segle XIX, i diu obertament que Catalunya havia gaudit d'un marge de llibertat molt superior al que tenia en aquells moments, que el va perdre el 1714 quan les armes de Felipe V, diu, más poderosas que las leyes hicieron callar todas las instituciones libres en Cataluña. És el pont que connecta ja, per dir-ho així, amb el federalisme de principis del segle XIX, que té en la Corona d'Aragó i en les seves llibertats un model per encetar el camí del catalanisme contemporani.
Per acabar, i sintèticament, quin creuen vostès que té avui el sentit de celebrar l'11 de setembre?
Bé, jo penso que és recordar els components distintius de la Catalunya com a poble, que té l'inconvenient de celebrar una derrota, però que, en definitiva, en una lectura més aprofundida, és intentar rememorar tots els valors que estaven sobre la taula en el tauler de la lluita de la Guerra de Successió.
Jo diria que, bueno, com diu en Joan Maria, doncs que es tracta simplement d'una mostra palpable de la voluntat de voler seguir sent catalans. És a dir, el fet que sigui una derrota és el de menys. Hi ha molts països que tenen com a referència històrica de la seva diada una derrota. Es tracta simplement de demostrar que es manté el signe o la voluntat de la identitat.
Fins aquí una iniciativa de l'associació Conèixer Catalunya amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Guió Joaquim Albareda. Convidats Josep Maria Torres i Joaquim Albareda. Coordinació Josep Maria Figueres i l'edició de Plus Music. Ha estat una producció de Catalunya Ràdio amb el muntatge tècnic de Jordi Sánchez i la veu d'Elisabet Pedrosa.